Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Mantenir el nivell de seguretat a la ciutat és l'objectiu de la nova cap dels Mossos de Sant Cugat, la sotsinspectora Maria Medina, que elogia els bons números que ha deixat el seu antecessor, el sotsinspector Manel Rodríguez. En la seva primera entrevista a un mitjà, Medina ha explicat a Cugat Mèdia que la seva prioritat és fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i els maltractaments en l'àmbit de la llar. Aquest dimecres 12 de març comença el període de preinscripció escolar per al segon cicle d'educació infantil i 3 i educació primària. Segons dades del registre, un total de 841 infants santcugatencs estan en edat de realitzar I3 al proper curs, una xifra que representa 150 alumnes menys que el curs anterior. Per això mateix, davant la davallada de la natalitat, el Departament d'Educació ha decidit tancar una línia d'I3 a Alpins del Vallès i que Sant Cugat ofereixi 41 grups d'I3, 22 escoles públiques i 19 a concertades, amb una ràtio de 19 alumnes per grup, en el cas de les públiques, i 20 en els centres privats o concertats. Sant Cugat compta des d'aquest dimarts amb l'exposició Quan les dones guanyem i guanya tothom, una mostra que visibilitza la lluita de 6 esportistes d'elit per assolir la igualtat de gènere en l'esport. La instal·lació està formada per diversos panells amb les imatges de la nedadora Ona Carbonell, l'atleta santcugatenca Jael Bestué, l'alpinista Edurne Passavant, la jugadora de bàsquet Laia Palau, la karateca Sandra Sánchez i la jugadora de waterpolo Paula Leitón, que ha estat precisament present durant la inauguració. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat a conèixer aquest dimarts les persones i entitats guardonades amb els Premis Sant Cugat de l'any 2024. A més de la directora de teatre, Dolors Vilarassau, que serà el premi extraordinari a tota una trajectòria, el jurat ha decidit otorgar premis a l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, i voluntaris de Protecció Civil, Eric Mateu, l'Institut Leonardo da Vinci, l'Embol Sant Cugat, la nedadora Paula Ramírez, l'establiment Cal Crispin, la Fundació Cabanes i la matemàtica Eva Miranda. L'acte de lliurament serà el 20 de març a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, amb les actuacions del grup santcugatenc Los Aurora, també de l'Esbart Sant Cugat i de les alumnes de l'Escola Fusió, que interpretaran l'himne de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla Alba Triador. Avui és dimecres 12 de març i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts a analitzar la relació terapeuta-pacient amb la psicòloga Lara Weinberg. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Tornarem a rebre la xarxa de consum solidari de Sant Cugat per conèixer una de les parades que mai falla al mercat. I afegirem una mica de patrimoni, parlarem de l'evolució de la masia de Can Borrell abans de convertir-se en restaurant. I per acabar, parlarem de l'efecte dels influencers en el món gastronòmic amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Food Tellers. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Ja hi tornem a ser a la secció de benestar emocional i comptem avui amb la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Lara, l'altre dia, fa dues setmanes, vam deixar penjat una mica un tema que ens interessava molt, que és com puc saber que no l'he encertat amb el meu psicoterapeuta i què puc fer si això passa? Explica'ns.
Bon dia, Sara.
Bon dia.
Ostres, jo crec que hem de dir que totes les teràpies poden implicar moments de molta mobilització, de cert malestar. Mm-hmm. És important saber això, no? Que hi pot haver cert malestar en alguns moments. Sobretot a la manera que jo treballo, hi ha moments on connectes amb temes que, en els que no, pots no sentir bé, no? O remoure algunes qüestions. Sempre pots marcar un límit, no? No vull anar tant aquí, tant allà, i el terapeuta ho té en compte i t'acompanya, però hi ha moments de molta implicació emocional. Per això, justament, teràpies que durin molt, molt, molt de temps i no s'acabin mai, ostres, en algun moment has de poder sortir de mirar-te tant a tu mateix, no? Mm-hmm. Perquè de vegades pot ser una mica mal. I hi ha moments que són més compromesos. El que passa és que si hi ha un terapeuta amb qui pots parlar d'aquest tema, que hi ha un vincle ben construït i pots anar regulant aquesta implicació... O pots
parlar del malestar, et refereixes de dir, ostres, no m'estic sentint a gust últimament...
Sí, o aquest tema ara se m'està fent massa, no m'ajuda a sentir-me bé, pots anar regulant això... Fins i tot pots no estar d'acord amb el terapeuta en alguna cosa i dir-li i animar-te a dir-li quan ja ha construït un bon vincle, no? Mm. I això és important i tu saps quan hi ha això. I vas al terapeuta, a vegades ho pregunto jo també, com t'has cas, sobretot les primeres visites, com va sortir de la visita, com et sents parlant sobre això, i el pacient t'ho marca, una mica remogut, m'he estat sentint malament uns dies, pot passar, i pot haver això en la teràpia. El que passa és que si està sentint malestar, hi ha un terapeuta que no ho està acollint, que no et pot acompanyar, si sents desconfiança, no sé què passa amb la desconfiança aquesta que no es pot resoldre, ostres, és una mala senyal, no? Mm-hmm. Pot existir una mica al principi, t'has de donar temps, és una persona nova, desconeguda, has de donar-te un temps per conèixer algú, però aquesta desconfiança, aquest malestar que no es pot resoldre, que no es pot parlar, no? Que no sé com dir-li. Són pacients que, si passa això, és que desapareixen. Tampoc és que desapareixen i és una llàstima, no es poden ni acomiadar, no? Yeah. En general, quan hi ha un bon vincle construït, que jo crec que és la clau de la meva manera de treballar, donar aquest espai de seguretat, on quedin molt clares les condicions, on saps que la teva informació és anònima i no surt d'enlloc, no? Uh-huh. On pots parlar amb el terapeuta, explicar-li com et sents, les teràpies funcionen i avancen. A vegades el malestar és senyal i els terapeutes ho interpretem com que això s'ha d'anar acabant, no? Aquí passa alguna cosa, aquesta persona li fa mandra venir ja, no és ni malestar, no? És que no vol venir més. Nosaltres ho captem quan coneixes molt algú, no? I vas dient, ei, ampliem una mica, què passa, no? Fem quinzenal, anem acabant, treballem al final, però en tot cas, és ideal poder arribar a treballar un final i un acomiadament i un tancament. Uh-huh. Està bé, també, no aguantar el malestar, solucionar-lo, però en tot cas arribar a poder acabar una teràpia.
Sí,
i a tancar el procés. Jo crec que és una part important a treballar, que té a veure també amb molts finals i simbòlicament pot ser important, no?
Sí.
Crec que el moment abans de trucar a un psicòleg, ja quan ho has decidit, ho has fet la primera trucada, a vegades és profundament transformador i la gent ho diu, des de que et vaig trucar i vaig decidir això, no sé què passa, que ja estic bé, no? Uh-huh. I al moment del final i de tancar alguna cosa també se li ha de donar certa entitat, no?
Val.
Per quedar-te tranquil.
I què en penses tu? Si, per exemple, he anat a teràpia per tractar, no sé, temes, tinc problemes a la feina, o no em sento valorada, o no sé, vull treballar tot això, però de cop i volta, amb la conversa amb el terapeuta al llarg de les setmanes o els mesos, comencem a tractar altres temes i veig que pensa totalment oposat a mi. Per dir-te alguna cosa que em senti identificada, si parlem de feminisme, i de cop començo a sentir que aquest terapeuta és molt masclista. Mm. Això ens hauria de fer sortir d'aquesta teràpia o no cal ser tan radical?
Jo crec que això ens hauria de fer compartir-ho amb el terapeuta, primer.
D'acord.
I que de la resposta del terapeuta pots decidir, jo no puc funcionar així, i dir-li, mira, sap greu, però això no puc seguir així. O que a vegades la resposta, ostres, et dona pista de... podem seguir treballant i donar l'oportunitat aquesta que en l'espai pugui aparèixer aquest malestar, que de vegades la gent no s'anima, no, en tot, a la vida, no?
Sí, és que estem molt polaritzats, no és el que ens diuen també, que estem tan polaritzats que potser si et trobes algú que pensa una mica diferent a tu ja no en vols saber res. Però sí. Els terapeutes sabeu...
Bueno, i vas entenent també que el terapeuta no està allà per jutjar com penses, no? Com funciones. Vull dir que jo deia, des de la banda psicòleg no ens interessa això, a no ser que, bueno, tens un pacient amb un pensament molt complicat, violent, aleshores treballes aquesta part del pensament, no?
Sí.
Però si no, no és la nostra feina i que com a pacient, en realitat, l'opinió del terapeuta tampoc t'hauria d'arribar tant. Sí que... anem donant pistes de què ens passa i com pensem en la conversa, clar que sí, però tampoc, jo penso que és important preservar certes distàncies perquè el pacient se senti còmode. Hi ha gent que no treballa així, d'altres orientacions, altres maneres de treballar, però com a mínim de la meva manera de treballar sí que és important això.
I ara que has dit això del pacient violent, teniu secret professional? Si algú es confessés, per exemple, que ha assassinat algú, què hauríeu de fer?
No, hi ha una manera de funcionar. Hi ha algunes situacions en les que podem denunciar alguna qüestió, informar el Col·legi de Psicòlegs, hi ha un comitè deontològic que t'assessora, no? Vull dir que, evidentment, en aquest sentit, i moltes vegades avises... no tant a qualsevol pacient adult, sinó que a un adolescent li expliques, o a un pacient greu li expliques, mira... fins a aquest punt tot és confidencial. Ara, hi ha un punt on si tu estàs en perill, comets un delicte o t'estàs fent mal a tu o als altres, en un adolescent informaré els pares i veiem què passa. En un adult, també, si hi ha alguna figura que pot rescatar o ajudar, ho fas, i si no, el Col·legi de Psicòlegs t'orienta. Jo crec que és important també, quan parlàvem de com buscar un terapeuta, per això defensava una mica la psicologia clínica, la manera de treballar alguns psicòlegs col·legiats, acreditats per fer psicoteràpia... No?
La responsabilitat,
això
no?
Criteri.
Perquè és que tu estàs parlant des de la bona fe de comptar que sempre et trobaràs un bon professional, però també et pots trobar un...
Bueno,
o no professional o pèssim professional.
I tenim una responsabilitat, que els psicòlegs, no? Som sanitaris. I això també és així. Els psicòlegs podem treballar de mil coses, eh? Pot haver-hi un psicòleg d'empresa, pot haver-hi un psicòleg educatiu, pot haver-hi en molts llocs, però els clínics, som clínics, estem treballant habitualment. Nosaltres a la consulta tenim un parell de psiquiatres que treballen amb nosaltres, així que també treballem en patologia greu, no? I has de saber quan derivar i com gestionar algunes situacions més complicades, sí.
D'acord. Molt bé, Lara, doncs, com sempre, ha sigut un plaer, ha passat volant això una altra vegada. Ens veiem d'aquí dues setmanes amb molts temes més.
Fins llavors. Adéu.
Adéu.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquesta setmana s'han presentat les dades de l'Oficina d'Informació Municipal del Consumidor. Unes dades que demostren un augment del 20% dels casos atesos. En total s'han gestionat 664 casos. Els principals conflictes estan relacionats amb entitats financeres, facturació de serveis no contractats, el tancament dels centres Único aquí a Sant Cugat, que ha deixat gent amb tractaments pagats però no acabats, entre d'altres. Per això la pregunta d'avui és clara. Com valoreu aquestes dades? És una bona dada que augmentin els casos gestionats al municipi? És perquè el servei cada vegada es coneix més o perquè cada vegada estem més desprotegits com a consumidors? Què en penseu i què creieu que es podria fer? Abans de començar, però, saludem els participants de la tertúlia d'avui. Per la part de Junts, l'Àngel Segura, que és el secretari del grup municipal i cap local de la JNC. Bon dia.
Bon dia.
Per Esquerra Republicana, el tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell. Bon dia.
Bon dia.
El secretari del PSC d'Organització Local, l'Àlex Ballesta, bon dia.
Molt bon dia.
El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Bon dia.
Excusem a la CUP, que ha tingut un imprevist d'última hora. Saludem el regidor de Vox, Jordi Guirado, bon dia.
Bon dia, Déu vos guard a tots.
I excusem també a Sant Cugat en Comú Podem, perquè també han tingut un imprevist personal. Doncs bé, si us sembla, comencem, ja que tenim aquí el tinent d'alcaldia de Comerç en aquest cas. Doncs, sisplau, no sé si ens pots parlar de les dades que ja vau presentar aquesta setmana, com les valoreu i si realment és una bona dada.
A veure, nosaltres vam voler presentar la feina feta l'any 2024 per posar-la en valor i seguim aquesta tasca que fa l'UMIC des de fa un temps de conscienciació cada cop més doncs, del consumidor. No? Al final, els consumidors tenim una sèrie de drets al llarg i ample, o sigui, estem parlant diguem, de les coses més petites a les coses més grans, de que quan compres un producte doncs, t'estiguin venent realment el que estàs comprant, que hagi passat els controls que sigui, etc., fins al fet doncs, d'una possible estafa, engany, etc. No? Llavors, aquest any 2024 hem incrementat les dades doncs, d'atenció i jo, a la teva pregunta que feies crec que hi ha una mica de les dues coses. És a dir, és veritat que l'UMIC des de fa un temps doncs, està fent una feina doncs, molt més acurada d'arribar a tots els segments de la població. Això i per tant, com més coneguda sigui l'UMIC, més casos tindrà. Dos, sí que és veritat doncs, que hi ha moltíssimes coses doncs, que ens van passant en el dia a dia que afecten a tots els segments de població. Abans, una estafa, t'havien de venir a casa, tocar a la porta, obries i en funció del que t'expliquessin, doncs havies de dir a la persona no, de la tercera edat, escolta, vés en compte, no obris la porta doncs, a desconeguts, si no van degudament acreditats, etc. Ara, des del mòbil, de qualsevol manera que se'ls acudeix, doncs a tots ens poden estafar. Jo conec gent doncs, de totes les edats doncs, que els han estafat, no? Des de SMS doncs, amb el remitent del teu banc, no? A la llista de missatges del teu propi banc, entres allà i t'estafen, etc. No? Per tant, estem parlant d'una situació doncs, que cada cop cal anar més en compte i sobretot, i amb això acabo, hem de ser més propers a la ciutadania. És veritat que l'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, no és segurament dels serveis més coneguts a la ciutadania, però les dades ens diuen que l'any passat doncs, van haver-hi 1.600 consultes, no? I 700 reclamacions. Per tant, al final estem parlant d'uns doncs, quants centenars o una miqueta més diguem d'un miler de persones que utilitza aquest servei i, per tant, doncs, tota la feina que fem en relació a les escoles, explicar-ho, anar als casals doncs, de joves, de la gent gran, etc., doncs, a donar a conèixer el servei, doncs, farà que aquesta oficina doncs, vagi creixent.
Perfecte. Àngel?
Bé, bueno, d'entrada, és a dir, sempre és una bona notícia, no? Diguem-ne que els veïns emprin o utilitzin serveis públics i més i sobretot, doncs, també si són per defensar precisament els seus drets com a consumidors. Però sí que és cert, doncs, que les administracions doncs, també tenim com el deure d'arribar al fons de la qüestió i preguntar-nos també, doncs, per què ara la ciutadania, doncs, de cop i volta hi ha aquest augment tan sobtat, doncs, de l'ús d'aquest servei i sobretot també, doncs, en aquest context d'augment de les estafes i també doncs, aquests conflictes amb entitats financeres o reclamacions respecte doncs, a qüestions de despeses hipotecàries, doncs, realment doncs, hem de preguntar doncs, el perquè d'aquest augment. No? Però sí que és cert doncs, que evidentment sempre és una bona notícia doncs, que els veïns estiguin utilitzant doncs, serveis públics precisament per defensar els seus drets com a consumidors i en altres àmbits doncs, també, evidentment.
Mm-hmm. Àlex.
Bé, jo la valoració que fem nosaltres és bastant semblant. De fet, ja ho comentàvem abans de la tertúlia, que és un tema que no, en el que no tenim gaires discrepàncies. Nosaltres sí que ens preocupa el tema de les estafes. O sigui, de totes maneres, coincidim que el fet que s'utilitzi més el servei té les dues cares de la moneda. És a dir, per una banda, podem comprovar que és un servei efectiu, perquè el percentatge de resolució, que era del 70%, per tant, és un servei efectiu, i després que la ciutadania cada cop el fa servir més. I això és... vull dir, ens podem estar contents. De totes maneres, també és cert que estem en un context doncs, d'augment de les estafes, no? Que, com deies, és una cosa que ens preocupa més. El balanç d'activitat d'activitat policial i seguretat dels Mossos del 2023, les estafes representaven el 23,5% dels fets delictius contra el patrimoni. El 2023 vam veure que augmentaven el 27% respecte al total. No tenim les dades de 2024, però segurament veurem un augment. En aquest sentit sí que volíem felicitar la feina que ha fet l'OMIC en conjunt amb els Mossos d'Esquadra. A més, vam veure que és un tema que es preveu que continuï el 2025 i, per tant, nosaltres totalment d'acord.
Alfredo.
Bon dia de nou. Jo crec que en aquesta qüestió estarem molt d'acord tots plegats. A veure, estem davant d'un servei que jo crec que funciona prou bé. I això ho demostra l'increment en l'ús que es fa a la ciutadania del mateix. I que demostra que compleix una funció essencial en la defensa dels drets dels consumidors. Que el 55% de les resolucions que siguin favorables doncs, demostra un cop més que s'estan fent coses i que les coses funcionen, no? I aquesta xifra reflecteix doncs, que es fa una tasca efectiva en la resolució dels conflictes i en la protecció dels drets dels ciutadans. I en aquest cas doncs, és un aspecte que valorem molt positivament. Doncs no deixa de generar confiança en la ciutadania que l'utilitza, no? També és important i volem destacar el treball de la mediació i sensibilització que es fa. Vull dir... això es demostra que la tasca crec que està en el 69% o 70%, també ho deies tu, no? I bueno, i totes les campanyes aquestes que es fan tant de centres educatius i en col·lectius, doncs jo crec que això és una bona feina. Que hi ha coses que millorar? Doncs segurament sí, i en cas ja parlarem més tard. Sí.
Jordi.
Gràcies, Mireia. Fa uns mesos vam ser convidats a una conferència que organitzava Sant Cugat Empresarial a la seu del Banc de Sabadell. I allà, un CEO, un directiu d'Estats Units, ens explicava que, per culpa de la intel·ligència artificial, cada vegada és més freqüent, com deia el Bernat, que hi hagin estafes online i estafes més elaborades. I ens explicava el cas d'una senyora, un cas concret, l'il·lustrava, explicant el cas d'una clienta d'Estats Units que havia rebut una trucada de veu de la suposada filla seva, havien agafat la veu de xarxes de la seva filla, l'havien clonat, tenien dades de les xarxes, tenien dades de la família, i li demanava que li fes un ingrés perquè estava apurada, li fes un ingrés determinat de cèntims, i clar, la mare li preguntava, però segur que sí, perquè ho necessito, no me'n recordo exactament els detalls, ho necessito perquè anem a la casa de la muntanya i ens hem quedat tirats amb el cotxe, amb el Ford del meu marit. Tot coincidia, clar. Patapam, tens l'ingrés al moment. Aquestes estafes cada vegada n'hi ha més. I certament, no, des de Vox, celebrem que hi hagin moltes eines i recursos que estiguin a l'abast de la ciutadania per poder-ho denunciar i per poder-hi fer front. Ara bé, per nosaltres, lluny de ser un èxit, com intenta vendre'ns el regidor Bernat Picornell, l'increment del 20% en les consultes de l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor és un símptoma evident del malestar de la gent. No volen reconèixer i fan servir tots els mitjans que tenen al seu abast per fer propaganda en totes les direccions de cara a la galeria i sobretot demonitzar qualsevol veu dissident que els pugui incomodar, i és l'ús la veritat, com és el cas del nostre grup municipal. Des de Vox nosaltres ja diem que porten vostès des del 2012 amb la matraca del volem acollir i volem marxar d'Espanya, però mentrestant han deixat que la gent vagi desencantant-se, i el que és pitjor, vagi...
Com hem arribat aquí?
És molt fàcil, que sí que posem molts esforços amb segons què, senyor Picornell, però en canvi, nosaltres, per exemple, fem una moció que demana que es posi a la ciutadania una aplicació que costaria molt menys diners dels que es dediquen a vegades a segons quins xiringuitos. Doncs una aplicació que demana que la ciutadania pugui citar en un moment donat la ubicació i on existeix el problema i el que li ha passat i el que li incomoda i el que li representa un entrebanc perquè arribi a l'Ajuntament i se'ns tomba. En canvi, sí que tenim moltes altres eines que no funcionen, i mentrestant mantenint-les, com per exemple els ulls de la ciutat, nosaltres ens hem cansat de posar a prova, no expressament, sinó perquè ens fan arribar queixes als ciutadans que si un parc no sé què, que si una vorera no sé quantos, que si un problema de veïns. Posem una denúncia, bueno, citem aquest problema als ulls de la ciutat i no tenim resposta, el senyor Picornell. Aleshores, el debat proposava avui, què hi podem fer? Doncs, de veritat, posem eines que funcionin, perquè és clar, saber que la gent està enfadada, això ja ho sabem, això només...
Però l'eina hi és i no l'està reconeixent. L'eina hi és. Tu estàs demanant que posem eines damunt de la taula.
I que les feu servir bé.
I l'eina les tenim. Només... No, perdona, eh? Perdona, no, diguem-ho tot. I siga just. Perquè tu vens aquí amb el teu discurs, el deixes anar escrit, deixes anar la teva matraca... No, explica que hi ha una eina i que funciona i que la gent l'utilitza, sisplau. Fes-ho, perquè...
Això és el que dic, senyor Picornell.
No ho has dit.
Sí, dic que l'utilitza la gent. Nosaltres els primers...
No ho reconec,
que l'utilitzem, i nosaltres els primers en tenim tota una fila de bueno, podríem dir denúncies, no? De denúncies que hem fet servir, per exemple, en els ulls de la ciutat. I per què no tenim ni resposta del govern municipal? Vostè és responsable d'aquest govern municipal. Per què ningú ens diu, sí, en prenem nota, i la setmana que ve farem una actuació en aquest sentit? No ens ha passat mai.
No ens escapem del tema, Jordi, perdona. Bernat, si pot ser, a mi em sorgeixen dos dubtes relacionats amb el tema aquest. Oficines com l'UMIC van de la mà d'altres estaments, sigui la Generalitat o sigui a nivell estatal? Pot ser que per això sí que tinguem xifres de consumidors, o sigui, la xifra va en augment, però hi ha gent que no coneix el servei a nivell municipal i se'n va a buscar l'Oficina del Consumidor a Catalunya. I després, sí que és cert que gairebé els casos gestionats, la immensa majoria, són situacions d'estafa o coses no contractades pel propi consumidor, però que no estem parlant de comerç local. Vull dir, a nivell de comerç local, si no m'equivoco, bàsicament és el tancament dels Centros Únicos, que hi havia dos aquí a Sant Cugat, i va haver-hi molta clientela que es va quedar amb el tractament pagat i sense fer. Per tant, a nivell de comerç a Sant Cugat, podríem dir que estem parlant d'una situació de bona salut, de que sí que estem parlant d'un tracte just entre consumidor i comerç?
De fet, jo una de les coses que anava a apuntar ara és que segurament hauríem de tornar molt o cada cop més a l'1.0. No? És a dir, ens hem acostumat molt a anar al 2.0, no? a la xarxa, a internet, i és veritat, doncs, que moltes d'aquestes queixes, reclamacions, estafes, etc., venen d'uns serveis que no saps exactament on són, no saps quin és el telèfon d'atenció, si l'aconsegueixes, tens un contestador automàtic que durant minuts i minuts i minuts el vas tenint donant voltes, assistents d'intel·ligència artificial, i el que et dona el comerç és tot el contrari. O sigui, és una atenció personalitzada, no? De consells, que si no et funciona allò, pel que sigui, perquè és veritat que un producte pot no funcionar en un moment determinat, doncs hi ha una resposta de carn i ossos, per entendre'ns, sí, no? I jo crec que és una de les coses que ens anirem trobant cada cop més. Les dades, abans ho comentava el company del PSC, les dades de ciberestafes, diguem, no? De Mossos, és una dada que sempre tenim allà en els informes, però les ciberestafes, malgrat que es produeixin aquí a Sant Cugat, de vegades surten d'un país a l'altra banda del món, diguem, no? I per tant, intentant tornar, diguem, a l'1.0, que segurament serà, doncs, molt més òptim, no? El tancament, per exemple, d'oficines al llarg i ample del país bancàries va en contra d'aquesta atenció més personalitzada, no? De tota la vida, de dir, escolta'm, és que jo t'ajudo directament, no? I no estem aquí, llavors això és una cosa que ens anirem trobant cada cop més.
Àlex.
Bé, precisament volia afegir un tema. El 78% de les víctimes d'aquestes ciberestafes són majors de 65 anys, per tant, completament d'acord amb el que diu el Bernat. O sigui, hem de recuperar l'atenció, diguem, de les persones, del cara a cara. No només perquè les persones majors de 65 anys són potser s'han quedat enrere, no?, en el tema de la digitalització, que és una cosa absolutament normal, sinó perquè inclús les generacions posteriors poden, o sigui, jo crec que a tots ens agrada més parlar amb una persona que no està parlant amb una màquina. Jo sempre tenim l'experiència, jo crec, de les companyies telefòniques, no?, que abans que et posin amb una persona has d'esperar, no sé, 10 minuts potser. Llavors, en aquest sentit, d'acord amb el Bernat.
Només apuntar molt breument una pregunta que has fet i que no t'he contestat, és telegràfic. L'OMIC està en coordinació i contacte permanent amb tant el Servei del Consumidor de la Diputació com l'Agència Catalana del Consum a Catalunya, com el Tribunal d'Arbitratge, etc. Per tant, tot allò que no se'ns escapa de les mans, diguem, a Sant Cugat, hi ha eines i mecanismes, doncs, perquè altres administracions que sí que hi poden arribar, doncs, puguin arribar-hi. L'OMIC, però, no és un solucionador de problemes com a tal, en el sentit de tu has tingut un problema com a consumidor, vas a l'OMIC i te'l resolen. No, el que fa l'OMIC és posar en contacte amb l'empresa, intentar mediar, intentar ajudar, però, per exemple, amb els centres d'estètica, doncs, que van tancar, això és administració concursal, o per una altra banda, veurem com acaba, diguem, però ho dic perquè també posem nom a les coses, en el sentit que es dona, bueno, que es fa la feina que es pot fins a on es tenen eines, no? I si no hi ha eines en quatre, es van a altres administracions, i si no, doncs ja va a l'estament judicial.
Mm-hmm. Alfredo.
Abans que res, jo com he sigut usuari de l'OMIC, a mi em va resoldre un problema que vaig tenir amb una empresa de serveis ben coneguda a Sant Cugat, que no diré, però després de perseguir molt en l'empresa nova hi havia manera, i aquí l'OMIC m'ho va solucionar afortunadament, i per tant dono fe que el servei funciona. Dit això, parlàvem de que havia anat augmentant el tema de que cada cop són més els usuaris de l'OMIC, no? Però jo crec que aquí s'ha de fer un esforç complementari, i en aquest sentit ja que el 39% de les consultes són via telemàtica i hi ha molta gent que no hi té els mitjans ni té els coneixements per accedir-hi telemàticament. Jo crec que s'hauria de reforçar tot el tema de donar visibilitat a aquest ja sigui mitjans, campanyes de comunicació, d'arribar a aquests col·lectius que potser no tenen les maneres de conèixer el servei, no? I crec que aquí hauríem d'invertir d'una manera o altra, perquè la realitat és que hi ha molta gent que, sigui per temes econòmics o això, que no ho coneix i que podria beneficiar-se d'aquest servei per qüestions que li passen al seu dia a dia, i aquí és una qüestió a reforçar.
Mm-hmm. Jordi?
També hauríem de tenir en compte que molts d'aquests delictes, a part de fer mal a gent gran, també afecten a gent amb diversitat cognitiva, gent amb discapacitats intel·lectuals, que clar, que no té les barreres que posen la resta de la població, doncs no estan tan alerta per confiança i per això, per una diversitat intel·lectual que els hi dificulta, no?, captar amb facilitat quan són víctimes d'aquestes violacions del seu patrimoni. D'altra banda, és veritat, tenim Ulls de la Ciutat, tenim l'OMIC, tenim una síndica de greuges, aquests canals que funcionen, com deia el senyor Picornell, com a canals de queixa. La sensació que tenim la ciutadania, no parlo per mi, que també, però sobretot parlo per el que ens expliquen a les famílies i els veïns i veïnes de Sant Cugat, és que per molt que puguis queixar, la solució al teu problema s'eternitza. Que si ja li mirarem... Això quan hi ha respostes, senyor Picornell, això quan hi ha respostes, que insisteixo que moltes vegades no en tenim. Quan ja li mirarem, costa de solucionar en els ciutadans els problemes que tenen, i ells, la sensació que ens transmeten és que tot és paperassa, tot és burocràcia, tot va per llarg,
però vosaltres utilitzeu l'OMIC?
L'OMIC no, però els Ulls de la Ciutat ens han de fer un far.
De què va la tertúlia d'avui?
Però és un recurs, senyor Picornell. No, és que li agrada... No tinc més preguntes, ni que fos un judici, això, sí, escolti'm, no s'ha sentit tan fiscalitzat.
Sí.
No, home, no.
Sí, sí,
miri,
sí, sí.
Escolti'm, sí, és una tertúlia. Per tant, no és un ple municipal, senyor Picornell, on no es pot canviar de carpeta. És una tertúlia que un tema et porta un altre, com una sobretaula, no?
No t'equivoquis. No és que la tertúlia porti un tema a l'altre. A mi ja m'agrada fer tertúlies. És que vostè ha vingut aquí amb un missatge clar a disparar i ja està. Això no és una tertúlia. Vostè està amb la seva tertúlia... No. Sap què està passant? Vostè està a la seva tertúlia i la resta de tertulians estem en una altra tertúlia.
A mi em sembla que jo estic parlant de com els ciutadans se senten quan han de queixar-se per alguna cosa. Vostès ens parlen de que hi ha l'OMIC, i l'OMIC funciona a mitges. Què és
a mitges?
Clar, perquè només et permet una part d'aquesta queixa, que és expressar-la. Però clar...
Informació al consumidor. Vostè sap què és al consumidor?
Que sí, sí, que jo ho sé ja molt està, bé. Però, escolti,
Jordi, t'has mirat els números?
Les persones
69% de resolució. 69% de resolució.
I què vol dir això?
És més de la meitat. És que és...
Okay. Dir, o sigui, però explica-li això.
Em fascina la teva capacitat no. per portar-te els temes cap on vulguis.
Escolta'm, sí. Escolta, jo represento, en tot cas, doncs, amb molt de gust, aquest 30% de persones que no els hi solucionem els problemes des de les administracions. És molt gros que hi hagi un 30%...
Que no té res a veure.
Ah, bueno, no, després sóc jo el que em porto les coses del terreny.
Ho he explicat, ho torno a explicar. L'OMIC no és un solucionador de problemes com a tal. L'OMIC el que fa és una feina d'acompanyament al consumidor, i si no ho resol no és perquè l'OMIC no faci la feina. Jordi, per favor... Siguem seriosos.
No, és que no fem la feina,
som
l'administració del qual...
No, perdona, aquest 30% és perquè hi ha un 30% d'empreses que no responen al consumidor i, per tant, cal obrir noves vies judicials, etc. i l'OMIC segueix acompanyant amb aquest procés fins on es pugui, com l'oficina d'acompanyament jurídic al ciutadà. Per tant, ja està, no ets el 30%, Jordi. És que, perdó, però és que vas a la teva. Aneu a la vostra. Amb el vostre discurs... I sense ser conscients del que us envolta, ja està.
És una manera de veure-ho, perquè per nosaltres, a qui aneu la vostra, és el govern municipal, que tot va molt bé, tot són flors i violes, i en canvi no és la sensació que es té.
Si et sembla, seguim donant torn de paraula, ara parla l'Àngel, sí que estaria bé, com a d'allò, que siguem fidels i intentem transmetre les dades el més correcte possible. En aquest cas, el tema dels casos resolts amb aquest 60 i pico, gairebé 70, es referien als casos que el consumidor d'aquí de Sant Cugat ha anat a l'oficina, s'han pogut tramitar o s'han pogut solucionar des d'ahir mateix favorablement al consumidor. Els altres no vol dir que no hagin obtingut resposta, no? Tal com deia el Bernat, vull dir, sinó que segurament és un procés més lent. Vull dir, més que res, perquè no, que quedi clar el missatge i la notícia, que és aquesta, que no donem dades que no són certes nosaltres des d'aquí, sisplau. Àngel.
Una mica també en resposta, no?, al debat que traiem ara. Vull dir, evidentment sempre es pot millorar, doncs, com els serveis públics, tots es poden millorar, i de fet donar a conèixer aquest servei i continuar donant-lo a conèixer també és, doncs, un camí per millorar-ho. Però és que precisament quan parlem de drets, quan parlem de llibertats, vull dir, també estem parlant d'això, de posar al servei de la ciutadania al final eines precisament per defensar i també informar-se, no només defensar directament, sinó també informar-se dels seus drets, i en aquest cas, doncs, per exemple, els seus drets com a consumidors. Igualment també, com tenim a altres oficines, com l'oficina local d'habitatge, doncs, que també resol en aquest cas, doncs, relacionat amb el dret a l'habitatge, o també, doncs, el SAI per defensar o informar, doncs, de drets LGTBI, i també, doncs, la síndica d'agressors per moltes altres qüestions. Al final, tant de bo, i evidentment no calgués tenir totes aquestes oficines i tots aquests serveis perquè tots els drets fossin respectats sempre, però la realitat és la que és, i sempre es poden defensar i millorar aquests serveis, evidentment, però la realitat és la que és, i per tant, si que a més a més tenim un context d'estafes en el qual cada cop més, doncs, la ciutadania necessita d'aquestes eines per informar-se i perquè se'ls resolguin algunes problemàtiques que tenen, perquè també s'estava parlant, doncs, d'un augment de casos també de qüestions relacionades amb la factura energètica, factura de l'aigua, etc. Doncs evidentment que en aquests serveis estan complint la seva funció i evidentment sempre es pot millorar, però el camí és el correcte i s'està fent tot el que es pot, i donar-ho a conèixer, doncs, ara també és un camí per millorar aquesta prestació al servei.
Alfredo.
Sí, no, és que... Clar, quan el dia abans de la tertúlia ens arriba el tema, doncs un es prepara el que anem a parlar, no? I aleshores, si algú vol introduir altres temes, crec que hi ha canals per fer-ho, i dediquem un monogràfic al que faci falta, com funcionen les oficines, que hi ha l'Ajuntament, totes, en global, però si ens dediquem a una, doncs jo crec que és veritat que potser els interessa entrar atrás els senyors de Vox, entrar atrás temes, però crec que és una falta de respecte a tots els altres, vull dir, perquè realment nosaltres venim a parlar aquí de l'oficina municipal d'informació al consumidor, i crec que no és comparable, vull dir...
Veniu a hablar de mi libro.
Exacte, és el que has fet, vull dir, ho sento. Nosaltres, jo crec que mereixem una mica de respecte, perquè ens monopolitzeu el debat amb altres coses, i no crec que sigui just pels que venim aquí a la ràdio. Ara, sí, jo crec que és interessant treure aquest tema, però en un altre monogràfic, en un altre dia, en una tertúlia, parlem del que faci falta, però si avui venim a parlar d'això, venim a parlar d'això. Dit això, una altra cosa que crec que hauríem de millorar és el temps de resolució dels conflictes o de les mediacions que els usuaris, els consumidors en aquest cas, reclamen, que a vegades vegades pot passar que pel temps que passi des que es fa la reclamació fins que es resol en un sentit o l'altre, pues, igual no, hauríem d'intentar millorar que sigui el més breu possible. És veritat que costa, segons amb quines empreses suposo que costarà més, però en tot cas penso que és una cosa que treballar des del punt de vista d'un servei que funciona prou bé perquè les dades així ho demostren.
A mi em sorgeix una pregunta, perquè ho ha comentat l'Àlex, l'Alfredo també més o menys, i el Bernat també, no? Dèiem, tornem a l'1.0, després hem parlat dels joves, de donar més campanyes, de donar-ho més a conèixer, però com podem tornar a l'1.0 en una societat on cada vegada més, vull dir, els joves d'avui tots ho sabem, ja no és que no consultin no una enciclopèdia, és que ni al Google, és que consulten a TikTok, no? I comprar, per ells el més normal és comprar a l'Amazon i a través d'altres portals que jo ara mateix desconec, eh? Llavors, com aconseguim fer conèixer aquest servei, fer les campanyes que calguin a través dels casals dels barris o dels consells, és que no ho sé, de barri, no, totes les campanyes que feu i que tot això funcioni, perquè al final els joves d'avui en dia no estan en el punt final on nosaltres volem arribar.
Jo crec que hem d'anar a les escoles i als instituts, i això és el que es va començar l'any passat i ara segueix, eh? Que és el segment que hem d'educar, no? Perquè estan en una etapa d'educació, essencialment d'educació, i per tant hem d'insistir molt aquí, no? Amb aquest 1.0, en el sentit de dir, escolta, és que el 2.0 ens porta moltíssimes coses positives, o sigui, infinitat, o sigui, no hem d'eliminar el 2.0, no? Però tornant al comerç local, no? És evident que si el comerç local et pot oferir un producte, doncs te l'oferirà amb més atenció personalitzada que no si ho fa Amazon, diguem, no? I per tant, hem de seguir insistint, però segurament ja no és una qüestió només dels joves, eh? O sigui, moltes vegades focalitzem, no? Estafa, gent gran, determinades coses als joves, no, o sigui, al final és que també hi ha gent que de 40 anys, diguem, que només ho fa tot amb el 2.0, no? I per tant, no, aquí tota la ciutadania estem cridats, doncs, a intentar, doncs, teixir unes relacions, doncs, molt més humanes, no? Perquè que funciona molt més, no?
Mm-hmm. Jordi.
No deixo de sorprendre'm de la capacitat que teniu tant la premsa com els que ostenteu posicions de poder de girar la truita, perquè jo estava intentant parlar del mateix tema, però d'altres canals. O sigui, estan parlant de l'amic, doncs jo parlava també dels ulls de la ciutat o la síndica de Greuges. En canvi, ara a vosaltres us interessa parlar de si ha de ser atenció 1.0 o atenció 2.0 i no passa res. El que passa és que...
Mira, Jordi, perdona un moment, pel que parlant... em fa a mi. Estem parlant de l'oficina. Jo he recollit la proposta de parlar de les altres oficines que, a més, l'Alfredo comentava. Em sembla una bona idea de tertúlia d'analitzar tots els serveis que tenim municipals pel que fa atenció als santcugatencs. Em sembla estupendo. En aquest cas estem parlant d'això i no és que tergiversem ni tirem la conversa cap aquí. En el meu cas he agafat les idees que han anat dient que m'han semblat interessants i he volgut fer una pregunta més. Ara
estem parlant del format del servei.
Gireu la truita.
Bueno, tergiversar i girar la truita podrien ser sinònims.
Podrien ser. No em parlaràs a mi de frases fetes, que sóc mestre. No podrien ser.
Tergiversar és retorçar una cosa, fer veure-ho d'una altra manera. I girar la truita és 180 graus. Tu has dit que els mitjans de comunicació...
Tergiversar és enganyar, eh?
Tu has dit que els mitjans de comunicació... No, perdona. Tu has dit que els mitjans de comunicació i els partits polítics que avui estem aquí, girem la truita a les coses i, per tant, girem la truita, vull dir que fem un moviment de 180 graus.
Bueno, continua amb el...
Jordi, vas en contradirecció a l'autopista. Vas en contradirecció a l'autopista, Jordi.
No jo. No només clar. Jo. Totes les persones que ens fan confiança a Vox anem en contra d'aquesta autopista que heu creat i que, en moltes coses, sou vosaltres els que esteu deixats anar d'una corrent molt gran que no ens porta enlloc. En canvi, hi ha molta gent, cada vegada són més, que anem en contra
d'aquesta autopista. Dirà la gent de 2030?
Sabeu què faria Vox si arribés a l'alcaldia d'Ajuntament? Passar la motosserra i carregar-se, per exemple, el xiringuito de l'Òmic. Sí, això és el que faria.
No,
doncs, sí, estan sí demanant més serveis... Sí que passaria amb la motosserra per carregar-te moltíssims serveis que donen resposta a la ciutadania. Ja està, vosaltres us en miraríeu amb tram, amb miler, etc. Doncs vinga.
És curiós, també et volia dir una cosa, senyor Bergoc, que és curiós perquè que abans em digui el que me'n deia, perquè estan vostès molt acostumats a manar i a que es faci el que realment volen i que es parli del que vostès volen. Però el debat és ric, és plural i és multidireccional. Per tant, siguin vostès més respectuosos amb la diferència i amb la dissidència, que cada vegada són més, senyor Bergoc.
Però si s'està debatent d'un tema, es debat d'aquest tema.
Exacte.
No ho obrim aquí. És a dir, però, si com hem acabat parlant d'immigració? És a dir, estem parlant de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.
I acabava d'obrir
el meló. Acabava d'obrir el meló
de 1.0 o 2.0 de l'atenció.
Vale, home, per tant, el format d'aquest servei és la conseqüència dels casos de l'OMIC.
Que insisteixo.
Jordi,
sí, Bernat, que només dic que em meravello de la capacitat que teniu argumentativa per portar-vos-ho cap on us interessa, ja està.
Però sí, és cert que no ha dit agenda 2030 encara.
És veritat.
Encara queda un quart d'hora.
Hauríem de ser una porra.
L'autopista aquesta que dèieu abans, que nosaltres hem en contra, és l'agenda 2030. Sí, senyor Àngel.
Jordi, havies demanat el torn. Tens algú més a dir de l'oficina municipal? No? Algú més té alguna cosa més a dir? Recollim, doncs, la proposta que hem fet en pròximes tertúlies. La següent no, perquè segurament tindrà relació amb el ple. Per tant, la següent, recollim la idea d'analitzar els serveis que s'ofereixen a la ciutadania i que puguem, bueno, veure quin és l'estat. Si us sembla, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a tots per haver assistit. Rec, dic que heu fet la tertúlia al final més interessant del que ens esperàvem, perquè veiem que hi havia molt consens. Per tant, déu-n'hi-do, ha estat distreta.
Vol sentir el que pensem, està clar.
La informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín d'Alfa Vescomptades amb Carme Reverte. Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. T'esperem a les portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Digue'm que m'estimes, encara que sigui un somni. Digue'm que em desitges i et prometo que et creuré. Digue'm que m'enyores i que no et passen les hores. Digue'm que em somies cada nit des de fa temps. Saps que sé molt bé que un altre tomba la vida i que no pot ser que no vols mirar el passat. I ara que he tornat no pretenc trobar-te sola. Que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la melangia i guarir-me la ferida que m'ha quedat. Nai, no, nai, no, nai. Que m'estimes, encara que no t'ho creguis. Digue'm que em desitges i després me n'aniré. Digue'm que m'enyores i et sap greu quan te n'adones. Digue'm que em somies, enganya'm encara més. Saps que marxaré i no em tornaràs a veure. Aquest cop pot ser l'últim que m'abraçaràs. I en aquest instant recordarem la nostra història, aquell amor que molt temps s'ha esborrat. Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la melangia i guarir-me la ferida que m'ha quedat. Marxaré i no em tornaràs a veure. Aquest cop pot ser l'últim que m'abraçaràs. I en aquest instant recordarem la nostra història, aquell amor que amb el temps s'ha esborrat. Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la mà i guarir-me la ferida que m'ha quedat. Nai, no, nai, no, nai. Nari, no, nai, no, nai, no. Nari, no, nai, no, nai, no. Nari, no, nai, no, nai. Nai, no, nai, no, nai. Nari, no, nai, no, nai, no. Nari, no, nai, no, nai.
coses que no se'n van. I ploren, ploren pels que res volen, com gotes d'aigua s'enyoren aquells que ja no es veuran.
Difícil descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre una altra em treu la set. Disparava raig de llum, il·luminant trauma al fons. Una revolució dins meu la sedueixo i es transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. No fa sang, no
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades amb la Carme Reverter.